Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat com la presentació de la línia orbital de Rodalies, la cessió del control del Consorci de la Zona Franca a la part catalana i una nova dotació per l'Agència Tributària de Catalunya han desbloquejat la negociació dels pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana. Previsiblement, tots aquests moviments han de desembocar divendres en la presentació dels comptes al Parlament de Catalunya. Precisament avui fa 2 mesos que el govern els va retirar aquests comptes per evitar llavors la ruptura amb Esquerra. També us hem parlat de la vaga de docents, que avui afecta el barcelonès. Els sindicats de mestres i professors lamenten que ni Esquerra ni els comuns no hagin posat la resolució del seu conflicte laboral com a condició per aprovar els pressupostos del govern. I ens hem fixat en la victòria judicial de Shakira davant d'Hisenda, que li haurà de tornar 60 milions d'euros amb interessos, a més de fer-se càrrec de les costes d'un procés judicial que ha durat 8 anys. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que el PP català farà el seu pròxim congrés el 27 de juny, després de 8 anys de no celebrar-ne. L'últim va ser el 2018, quan Alejandro Fernández va ser elegit líder del partit amb un ampli suport. El 2022 s'havia de tornar a fer un congrés, però la direcció nacional va decidir ajornar-lo davant la convocatòria de les eleccions del 23 de l'any 2023. Ara, doncs, Alberto Núñez Feijóo ha posat data, com dèiem, a finals de juny. El congrés haurà de revalidar el lideratge de Fernández durant molt temps qüestionat per la direcció estatal dels populars. L'oposició qualifica de caòtica o de catastròfica la gestió de l'Ajuntament de Badalona després que el Ministeri d'Hisenda ha començat a tutelar els seus comptes perquè el consistori pagui les factures endarrerides que deu als proveïdors. Per l'oposició es tracta d'una intervenció en tota regla de les finances municipals, mentre que el govern treu ferro aquesta mesura. Ho ampliem des de Badalona, David Àngela.
Tota l'oposició assegura que l'incompliment flagrant dels terminis de pagament denunciat per l'interventor municipal ha crescut en aquest mandat d'Albiol. Sentim Fernando Carrera, del PSC, Aida Llauradó, d'En Comú Podem, Àlex Montornès, d'Esquerra Republicana i Dolors Sabater, de Guanyem Badalona.
Tenim un problema molt, molt greu. Que poden dir el que vulguin, poden fer el màrqueting que vulguin, poden fer els vídeos de TikTok que vulguin, però la realitat és mala gestió i un problema greu que han vingut o han hagut de venir de fora per resoldre.
Tenim els diners en un calaix, no s'estan invertint.
En el fons ha governat 4 anys i mig els últims 6, per tant, ell té una gran responsabilitat.
Ja li està bé aquest soroll de caos, perquè és la manera de fer corrupteles i de fer un funcionament anòmal.
Per la seva banda, l'Ajuntament manté que no està intervingut i diu que, de fet, estem en una situació que s'arrossega des del 2018.
Més qüestions. La CUP reclama a Esquerra Republicana i als comuns que no pactin els pressupostos amb el PSC mentre durin les vagues dels professors i no hi hagi responsables per la infiltració dels Mossos. Sentiu Su Moreno, que és la portaveu dels anticapitalistes.
Fem una crida a Esquerra i als comuns perquè congelin immediatament la negociació dels pressupostos fins que no s'escoltin les demandes del professorat i fins que no es clarifiqui què ha passat amb els Mossos infiltrats i que es depurin, per suposat, totes les responsabilitats. Fer el millor per aquest país no és empassar-se a gripaus ni justificar l'injustificable. Fer el millor pel país és avui plantar-se.
Ara anem cap al País Valencià perquè Ford fabricarà un dels seus nous models SUV a la planta que l'automobilística té a Almussafes, a la Ribera Baixa. La producció d'aquest turisme començarà a partir del 2028 i assegura així l'activitat a la planta valenciana. Anem cap allà, Alba Barbosa.
Bona tarda. S'hi fabricarà el model de turisme Ford Bronco, un SUV multienergia i un dels 7 turismes que la companyia produirà a Europa. Està previst que surti al mercat a finals del 2029. És un anunci esperat a la planta d'Almussafes perquè en pot revifar l'activitat. La fàbrica té vigent una mena d'ERTO de 2 anys i que afecta tota la plantilla de prop de 4.200 treballadors. L'activitat ara a la planta d'Almussafes és mínima, només s'hi produeix un model, el Kuga.
I han absolt els 2 treballadors del laboratori Vivotècnia acusats de delictes de maltractament animal per pràctiques fetes el 2019. La sentència considera que els fets no encaixen en el delicte de maltractament previst al Codi Penal perquè no s'ha pogut provar que els acusats causessin la mort i lesions greus als animals. El cas va sorgir arran d'unes imatges difoses el 2021 que mostraven presumptes maltractaments a gossos, conills, rates i altres animals usats en experimentació. La fiscalia demanava fins a 1 any de presó pels acusats.
Passen gairebé 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
I amb la Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
L'escriptor i advocat Jordi Cabré. Bona tarda.
Bona tarda.
I l'Alba Alfagema, psicòloga i divulgadora. Hola,
hola,
bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Sí, mentalitzats bé, per la setmana que ens espera, no?
Però ho dius amb il·lusió, ho dius amb una il·lusió.
A mi m'agraden aquestes coses, la veritat.
Però no m'ho ha semblat.
Sí.
Ah, però la manera...
No,
la manera,
però no, perquè jo em mentalitzo.
Que era un mental, com l'hem dit, Déu-n'hi-do la setmana que ens espera. Sarcàstic.
Bueno, no, ho dic de veritat. Ah? Està bé, tenir notícies, vull dir,
està bé. Vols dir que com que la Júlia s'encarrega de tot el tema polític al periòdico, doncs clar, és la setmana dels pressupostos.
Sí, està bé parlar d'aquestes coses, no?
Depèn.
Jo crec que està bé.
Ara en parlarem. Escolta'm, hi ha gent que potser preferiria parlar d'una altra cosa, vés a saber.
No, ho dic, en la carpeta política parlem molt del pim-pam-pum, no? Ara parlarem, bueno, de números, com a mínim.
El Raül Flores, cap de política de Catalunya Ràdio, ja la setmana passada, el dilluns, ja em va dir la setmana que ve arribarà el nostre torn,
sí,
perquè hi ha una mena de competició entre les seccions a Catalunya Ràdio, qui obre el més vegades a Catalunya Migdia.
Això és molt divertit.
I hi ha com una mica de pique entre elles a veure quina secció més o menys. Llavors, quan hi ha una guerra en curs, llavors internacional agafa molt avantatge, en altres èpoques és societat, que agafa... I llavors, últimament, política anava una mica allò...
Home, Déu-n'hi-do,
de capa caiguda, últimament. I, per tant, el Raül ja, des de la setmana passada, està reivindicant que aquesta setmana li tocava amb ell pràcticament
cada dia,
tots els dies. Per tant, de moment, avui li ha tocat. A partir de demà ja en parlarem.
Bueno.
El primer tema d'aquesta hora, però, no té a veure allò rabiosament amb l'actualitat. Perquè ens el proposa l'Empar Moliner. Bona
però
tarda.
L'he llegit, bona tarda. L'he llegit al diari, dic aquest anunci,
tant,
com que
sí
avui
que
parlaran d'eleccions andaluses i la Júlia. La Júlia és el veus aquest tipus de periodistes que sou, que no ho podeu evitar, esteu inoculats del virus noticier.
Totalment.
No podeu viure sense això. Llavors, ja us queixeu, però no podeu viure sense això. Jo us veig de vacances o a les paelles amb amics i esteu! Us agrada! Però quan veure gent que us agrada...
És una malaltia.
Sí,
no, però quan... A les vacances es troba molt a faltar. Hi ha un buit.
No, però ho fan igual, eh?
Sí.
La no, perquè ara
I
més a més...
les famílies se'ns queixen. Pots parar d'estar pendent d'això. Ja, hi ha altra gent que ho fa, això.
A mi passa quan no hi ha actualitat que no estic bé.
Jo no estic bé.
Com pot ser que no hi hagi res? Quan no hi ha res, també ens hem d'acostumar que no hi ha res.
Està canviant, perquè jo me'n recordo èpoques molt pretèrites a l'agost, a la ràdio, els programes de ràdio d'agost.
No passava res.
Jo me'n recordo molt que sortia aquell teletip, eren teletips, se celebra en no sé d'on el dia de l'orgasmo, i vinga, som-hi tots el dia de l'orgasmo. I avui, escolta, el dia de l'orgasmo vayan pasando.
Allò que l'estiu no passa res, ja ha passat a millor vida, ja fa uns quants anys, que passen mil coses a
la vaga de controladors aeris.
Oh, i molt.
A política hem d'omplir les pàgines igualment, encara que no passi res. Per tant, l'agost, per mi, és dels moments complicats de treballar, perquè vulguis o no, tinta n'hem de fer.
Doncs no ompliu.
Clar, no pots donar espai a altres temes.
Clar, que omplin els de cultura.
Però la secció, ja ho fan, però vull dir, la secció de política ha de sortir igualment.
En aquest rànquing,
més o menys grossa.
Els de cultura, què?
Ho tenen difícil.
Tenen difícil.
Per obrir, sí.
Me'n recordo molt Loquillo. Em sembla que eren Loquillo i los troglodites, que van fer un titular un dia. Era el Sabino Méndez, això. Que havien d'anar-los a veure els crítics.
Uh-huh.
I es va morir Marcello Mastroianni, llavors no hi va anar ningú. I van fer un àlbum que es deia El dia que murió Marcello Mastroianni, perquè ells volien sortir i va morir Marcello Mastroianni. Sempre hi ha una notícia
sempre
més important que tu.
Clar, deu ser això.
Efectivament.
Què em vols proposar? A veure.
Et dic el titular.
A veure.
Són titulars d'aquells que costen d'entendre per una persona com jo.
Bé, a veure.
Llegim. El Banc de Sabadell, Banc Inter i altres bancs, aquests altres bancs són d'on no són uns
altres,
se sumen a la batalla pels diners digitals. Diu, a veure un moment, diners digitals, deixa'm pensar. Seguim amb el titular. Diu, les monedes electròniques promogudes per entitats financeres privades inquieten el BCE i el Banc d'Espanya, que defensen l'euro digital. No entenc res.
No.
És a dir, monedes electròniques, euro digital, són paraules per mi com criptomonedes. A mi m'ho han explicat 20.000 vegades què volen dir. M'ho expliquen i al cap d'un minut desitja guardar els canvis? No. Ja me n'he oblidat. I ara ja no torno a saber-ho. Jo entenc que els bancs estan adaptant-se a la digitalització del pagar. No? Llavors, la Christine Lagarde, que aquesta és la president del Banc Central Europeu, es veu intentant desenvolupar l'euro digital, que vindrà el 2029, i ha dit que les criptomonedes les domina el dòlar, que això no ens mola, figura. Euro digital, què deu ser? Ja fa un temps, no sé si us en recordareu d'això, pagar un cafè o el diari amb targeta o algun recorregut barat del taxi, et deien que no, perquè el venedor et deia que el banc li cobrava més que el que et cobrava tu. els bancs sempre procurant pel que més estimen, que són ells mateixos, eh? És com quan al caixer treus diners i denuncien aquesta operació no té comissió. Dius, home, gràcies.
Quan és el tema mateix.
Estic traient diners. Gràcies per avisar-me.
Gràcies per no cobrar-me per donar els meus diners.
A mi la meva em diu, aquesta operació no té comissió, vols seguir endavant? Perquè de vegades quan té comissió també t'ho diuen si vols seguir endavant. Que dius, no, 3 euros, no me'ls cobris. D'això, no? Llavors et preguntes, com és que no funciona sempre electrònicament qualsevol pagament? Quin sentit tenen els diners físics avui que ho paguem tot amb el telèfon mòbil? Si es pagués amb diners de plàstic, s'acabaria el diner negre, dius tu. I llavors, entens la raó, justament. Els grans negocis il·legals del món, que són la droga, la prostitució i el tràfic de persones, necessiten diners negres. Hi ha prostíbuls, és cert, on cobren amb targeta i es veu que el càrrec, perquè la família no ho detecti, i posen que és un bar o un mecànic. Molt bo. Però la droga i el tràfic de persones, que són el negoci, en aquests moments, els negocis més importants del tot rendibles que hi ha al món, es paguen amb diners físics. I com que en mou tants i tants i tants i tants de diners, estic segura que estarem posant euros als carros del supermercat per treure'ls de la cadena que els lliga durant tota la nostra vida.
Doncs a veure si tenim alguna cosa a dir sobre això que proposa l'Empar. La Júlia se la mira com volem dir. A veure per on hi entro aquest tema jo.
No, que a mi tot això del diner negre penso que és cert que existeix i hi ha tot aquest canal, però clar, els que al final si tu cobres a la nòmina, diners a casa no en tens. M'entens jo? I jo
no, a casa no tinc res, sinó
que a dins del bolso tampoc.
Tampoc.
Perquè ho pago tot amb targeta, tot ho tinc al compte bancari, per tant, jo el que veig és cada vegada depenc més del banc. M'entens? I a mi això, d'entrada, ja m'inquieta moltíssim. Però amb efectiu és veritat que sempre porto allò l'assegurança de 20 euros per si passa alguna cosa, però si passa algun molt més greu, tampoc. Si he d'agafar un taxi molt més lluny, tampoc el podria pagar.
Després de l'apagada, quan es va de moda allò de tenir un kit d'emergència, una de les coses que demanava la Unió Europea és tenir diners en efectiu, una quantitat a casa, perquè si et quedes sense llum una apagada com aquella, clar, si no pots anar al caixer, tens un problema, si a més no pots pagar de manera telemàtica.
Sí, i també s'està perdent allò de donar les amanades als nens amb efectiu. Ara ja és bizum.
Amb Guardiola. Exactament. Sí, la paraula bizum, eh?
Ara ja és, quan abans millor pugui ser virtual i en plàstic i que jo pugui... Que sigui el més immediat possible, no és de baixar baix al caixer i esperar-se 5 minuts.
Sí. A més, sí que ara el bizum ja es veu que t'ho vigilen també, no sigui cas.
Home, depèn. Si et fas un de tant en tant no passa res. Ara és que hi havia gent que fa... A més, ara es podrà comprar amb bizum a les botigues. Hi ha moltes botigues es podia, però ara encara més.
Això ho fan, és veritat, els artesans de les,
també,
de les fires.
Sí. Ara, a partir d'ara totes les botigues físiques també.
Però t'has d'apuntar el telèfon primer, que això és horrorós. Deus ser millor anar al caixer. Apuntar el telèfon, senyor botiga, després esborrar-lo, sí, home.
Senyor botiga, a l'agenda, no? Senyor botiga.
Què has de posar?
No sé. A veure, Alba.
De fet, tot, no sé ara si estic equivocada, no? Però us sona allò que en dèiem la targeta amb una D fa molts anys?
Sí.
Que no va triomfar.
No,
però... Una cosa o l'altra, no?
Sí, però com allà dir les coses petites, no? Era que podies pagar una targeta amb una D, que no va triomfar, però que realment el bizum... Bueno,
que l'anunci era un diari i una baguet. Recordeu que dius ni diari ni baguet.
Res, no? No, a mi em passa una mica el que la Júlia diu, de dir, ostres, tens la sensació que al final els teus diners els controla totalment al banc, però com que jo, suposo que igual que tantíssima gent, vaig absolutament de bòlit, és que no tinc temps mai de tenir res en efectiu, o sigui que sóc un drama amb l'efectiu. Llavors, visc en aquesta dissonància constant de dir, m'agradaria no tenir aquesta sensació de dir, bueno, els diners els té el banc i jo, depèn del que pugui passar, ja no els podré, no? Perquè a vegades, dius, en alguns països, no? No sé, recordo, perquè havia tingut amics a Argentina, no? I m'explicava, ostres, la sensació que tens els diners i no els pots treure, no? Amb tota la situació del corralito, bueno, genera una sensació d'inseguretat econòmica bestial. Però també és cert que els temps que venen, ara parlàveu això del bizum, no? Jo crec que ens porten cada cop cap aquí, no? Amb tot el tema d'això que deia en Jordi tan bonic de la setmanada de la mainada, és que s'està perdent, o sigui, realment estan canviant els temps i no ho
sé. Excepte fins fa uns mesos que havies d'anar al fenomen a comprar unes crispetes, havia de ser tot en efectiu.
La meva filla, que fa alguna classe particular i li paguen en efectiu, em diu, canvia-m'ho, queda-t'ho tu i fes-me un bizum perquè jo vull tenir amb diners de plàstic.
Imagina.
Una pregunta, no us sembla que traient del caixer i pagant en efectiu, és com que gastes més?
I tant.
Sí. Fa més mal.
La sensació, fa més mal que amb targeta. El mateix, 20 euros. Sí. 20...
Però clarament és la sensació, és perquè gastes el mateix. Vas al mateix supermercat, sí, o al mateix, però, mateix fort de pa.
És rambulant, igualment.
Sí, ai, 20 euros en efectiu són molt. I, sí, en canvi, sí, en targeta no és res.
Jo crec que és una trampa, psicològica, perquè gastem més. Perquè quan els tens allà en efectiu, dius, hòstia, no ho vull gastar tant. Però llavors vas allà tirant de targeta, clar, no tens la sensació. O sigui, no ho veus físicament. Clar. I al final, no veure-ho, no tens la percepció, al final, en moltes ocasions, de la pròpia despesa, no? I ja no t'explico la gent que va amb crèdit, que fins a final de mes, no? Vull dir que si vas en dèbit sí que vas veient el moment.
A mi se'm posa nerviosa. Això del crèdit no
terrible, puc suportar. Terrible, terrible. Però hi ha gent que sí que prefereix fer-ho així. Jo penso, però és que no tens cap control de res, no?
Perquè llavors tenen molts diners, els que fan
això.
Això. Els hi sobra molt. Els hi sobra molt.
Això,
si ens ho diu la psicòloga, que això,
bueno, és, trobo que és molt més dolorós, no? De com, sí, rebre una factura,
ah, sí, sí, tota, sí,
acumulada.
Sí, sí, totalment.
Molt bé, doncs escolta'm, allò, trucs per portar les finances de casa, per a damis, que diuen. Empar Moliner, gràcies i bona tarda. Passa un minut d'un quart, fem una pausa i de seguida, i hem buscat reforços, el Raül Flores, que vol treure pit, i que la secció de política recupera punts aquesta setmana, doncs ha vingut ara, després de la publicitat, i entrem en matèria.
Catalunya migdia.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Sou molt bona gent!
Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
Amb el suport de Bon Preu Esclat.
Joan, demà hem d'anar a Igualada.
I sí, després a la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
El millor dia del món el tenim nosaltres. Ha arribat el dia sensible de MediaMarkt. Només avui, 18 de maig, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
l'Auditori.
I per anar de museu, concert i espectacle,
l'Auditori.
Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3cat i els punts habituals.
Catalunya migdia.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Estàs confonent correlació amb causalitat.
No,
és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de la
lògica. Ja ho sé.
Que és
el mateix que la IA.
Que tots els pobres siguin delinqüents.
La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, el que era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelons.
Colom.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient, sempre.
Amb Ricard Ostrell.
Em van passant coses.
Sí.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant 20 minuts de les 3 de la tarda, som al Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i l'Alba Alfagema. El dia en què el president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han deixat pràcticament enllestit aquest migdia l'acord de pressupostos amb la presentació de la nova línia orbital ferroviària que ha d'enllaçar el 2041 Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per la ciutat de Barcelona. Illa i Junqueras han posat en escena l'acord envoltats d'alguns alcaldes metropolitans de les ciutats que es veuran beneficiades per aquesta nova línia ferroviària, ciutats com Sabadell, Sant Sadurní d'Anoia o Vilafranca del Penedès, entre d'altres. El president li ha agraït explícitament a Oriol Junqueras el suport d'Esquerra als pressupostos i el president dels Republicans ha reivindicat la seva participació en el canvi que diu que suposarà aquesta línia en la planificació del país. Diu que no només és una línia de tren, sinó que és una nova manera de concebre el país. Ara caldrà que la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, que s'ha de fer demà passat dimecres, tiri endavant la Societat Mercantil d'Inversions, que ha d'assegurar les inversions de l'Estat a Catalunya, una de les quals és aquest tren orbital. Com dèiem, incorporem el Raül Flores, cap de Política de Catalunya Ràdio. Bona tarda.
Hola, Òscar, bona tarda.
Avui hem pogut veure aquesta sintonia entre Illa i Junqueras, entre el govern i Esquerra Republicana.
Sí, amb aquest acte que s'ha fet a Sant Sadurní d'Anoia, on Illa públicament ha agraït el compromís d'Esquerra Republicana amb un acord de pressupostos que es dibuixa, ara ho deies, totalment imminent, pot arribar a les properes hores amb l'objectiu que a final de setmana el govern ja pugui aprovar de nou, just avui, que fa 2 mesos justos que es va retirar, pugui tornar a aprovar el projecte de llei de pressupostos. Per tant, avui hem vist una complicitat que anirem veient també durant aquesta setmana i tot plegat això, fa quan just 2 mesos les relacions van passar per un moment molt complicat perquè retirar un projecte de pressupostos del Parlament és una situació completament inèdita. No havia passat mai. Per tant, en aquell moment la corda sí que es va tensar, però finalment, amb això, en poques setmanes, han acabat arribant a un acord amb uns compromisos diferents a sobre la taula.
El compromís més cridaner, diguem-ne, és aquesta línia orbital, que no és una novetat. De fet, fa 15 anys ja ho va aprovar el govern tripartit llavors, amb Quim Nadal com a conseller de territori en aquell moment, però també hi ha hagut altres acords. Per exemple, que Catalunya pugui tenir majoria al Consorci de la Zona Franca. Esquerra i els socialistes han pactat que la Generalitat l'Ajuntament de Barcelona tinguin aquesta majoria en la governança amb un 40% la Generalitat i un 15% l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, seria un 55% la part catalana i un 45% que conservaria l'Estat. Un acord que es formalitzarà també en la Comissió Bilateral Estat-Generalitat de demà passat. I el tercer punt és el reforç de l'Agència Tributària Catalana amb una nova injecció de diners. Per tant, serien aquests tres grans anuncis o avenços el que fan desllorigar, podríem dir, els pressupostos.
Sí, el tren orbital d'un costat, aquest acord que coneixíem ahir al vespre, perquè al final l'Estat perdi la majoria que ha tingut sempre en aquest consorci de la Zona Franca. Recordem que el consorci agrupa una activitat econòmica que equival aproximadament al 4% del producte interior brut del país. Aquí, Catalunya, hi acabaria tenint majoria si aquest acord acaba traduint-se a la pràctica, però no només la Generalitat, sinó Generalitat més Ajuntament de Barcelona. També la musculació de l'Agència Tributària. En aquest cas, va més enllà dels pressupostos, perquè aquí seria un pla pels propers anys, fins al 2029, en què s'engreixaria a més de 500 milions d'euros l'Agència Tributària fins l'any 2029. Aquí hi ha uns 21 milions que ja estarien inclosos en aquests propers pressupostos i la resta seria fins l'any 2029. Aquest és el compromís que més s'acosta a aquella línia vermella de fa només 2 mesos, que era la gestió de l'IRPF. Muscular l'agència no vol dir recaptar l'IRPF, no vol dir cap acord en aquest sentit, però sí que al final s'intenta recuperar aquell argument que ha dit moltes vegades la consellera d'Economia, que és que cal personal, cal múscul per poder tirar endavant una gestió i una recaptació dels impostos. Amb aquest acord, la intenció és intentar aproximar una miqueta més de musculatura perquè en un futur això pugui acabar traduint-se. I aquí hi ha un altre aspecte també, que és aquesta societat d'inversions. Això ja ho va intentar Esquerra al Congrés dels Diputats, allà va acabar descarrilant. any, Junts, no només Junts, també el PP, Vox i el PNB es va abstenir, però van fer caure aquesta iniciativa, i ara el que fa el govern amb Esquerra és intentar-ho rescatar per una altra via, que no fa obligatori en el legislatiu, per tant, que no fa obligatori la llei, sinó que es crea una figura, que és la societat mercantil, però que en el fons és un organisme que hauria de tenir unes funcions equivalents, que és gestionar les inversions de l'Estat i, sobretot, perquè aquest és l'objectiu final també d'un projecte que remunta als primers governs tripartits i a tota la tramitació de l'Estatut, que és poder fiscalitzar que allò que apareix als pressupostos generals de l'Estat s'acaba executant en obra pública, que és una equació que no sempre es compleix, es pressuposta més del que s'acaba executant.
Jordi, Alba, Júlia, no sé com ho veieu tot plegat. És evident que fa dos mesos semblava que aquest acord seria pràcticament impossible. Es van retirar els pressupostos que ja s'havien presentat perquè el govern veia que no els tirava endavant perquè aquella línia vermella de l'IRPF que marcava Esquerra Republicana eren incapaços de trobar la manera de saltar-se-la. I ara aquesta línia vermella ha desaparegut, n'han aparegut unes altres que són més assequibles i que, per tant, provocaran aquest acord. No sé com ho veieu.
Jo crec que la diferència amb el que va passar fa tres mesos, bueno, dos mesos quan es va presentar aquests pressupostos, és que s'han negociat carpetes que és cert que necessiten del sí de l'Estat, però depenen directament de Catalunya, o com a mínim el que es busca és que sigui així. Per això es fa una bilateral demà, que de fet és un fet curiós. Es fa aquesta reunió entre la Generalitat i l'Estat perquè aquests punts que ara explicava molt bé el Raül de l'acord, el govern espanyol digui sí, jo també els accepto, i per tant no passi com l'altra vegada que el govern espanyol s'havia compromès a una, no tant amb una recaptació, perquè si mirem bé els acords de la comissió bilateral parlava d'una gestió, no directament d'una recaptació de l'IRPF, sinó d'una gestió, però com a mínim que ara sí hi hagi aquest document que per Esquerra és una mena d'assegurança de que tot allò que depèn del govern espanyol es complirà. Ara bé, es complirà si Pedro Sánchez continua a la Moncloa, que això és un escenari, i de l'altre, si totes aquestes inversions acaben també no només compromeses per l'Estat, sinó després, amb un futur nou govern, s'han de tornar a revalidar, que aquest també és una part important, no?, d'aquest acord. Ho dic perquè és un bon acord, però, evidentment, depèn de moltes més coses que no són intrínsecament necessàries únicament d'Illa i Junqueras. I després hi ha una altra pota, que és la part dels comuns. Els comuns havien tancat un acord, ara el que volen és rascar, veure si treuen alguna cosa més al govern, es tornen a quedar els últims, com ja va passar el 2023, si no m'equivoco, i per tant hem de veure com acaba. A veure, previsiblement, avui a la tarda Esquerra, Junqueras explicarà davant dels càrrecs d'Esquerra que les bondats d'aquest acord perquè li donin suport. És possible que hi hagi alguna veu crítica, però crec que això no alterarà el fet de que diguin que sí, bàsicament perquè no es portarà a votació i, per tant, s'hauria de prendre aquesta decisió entre moltes cometes per unanimitat, tot i que hi hagi aquestes veus crítiques, i després ja vindrà el torn dels comuns per tancar aquest acord i que divendres es puguin aprovar el Consell Executiu i, sobretot, el que deia abans, la reunió de dimecres crec que és molt important davant de l'Estat perquè l'Estat digui sí, jo també estic d'acord amb aquests acords.
Quan veus l'evolució de la negociació, te n'adones que la sessió ha estat molt constant, molt progressiva i diguéssim que molt sorprenent. És a dir, comences fa uns anys dient, escolti, hem de recuperar sobirania. Potser Esquerra Republicana ja començava a dir que renunciava a la via unilateral, però com a mínim deia, però ara toca parlar de sobirania, de cessió de sobirania i de fer-ho progressivament, etc. I l'última notícia que teníem era que la línia vermella era la cessió de la recaptació de l'IRPF, i això s'ha oblidat completament, i per tant sembla que les línies vermelles, vull dir, hem passat el pis de baix, el de baix, i ara estem una mica en terreny gairebé de les profunditats. Per la banda del finançament singular, és que no en tenim notícia, no hi ha res, no hi ha recaptació, no hi ha cessió de sobirania. S'havia dit que no, espereu-vos les eleccions andaluses perquè la pobreta Montoro, si li fem això...
Montero.
Si li fem això abans de les andaluses, aleshores no podrem acceptar-ho, ho heu d'entendre, etcètera. Bé, han passat les andaluses i tampoc. Després, amb el tema de el Consorci de la Zona Franca, doncs bé guanyar sobirania en aquest àmbit, però això significa literalment que el tema de l'aeroport, res. I que Lucena ha guanyat aquest debat i que, per tant, no hi ha tema de la cessió dels competències d'aeroport com s'havia reclamat. I pel que fa al tren orbital, a la línia orbital, doncs bé, per molt que em sembla que és una infraestructura que pot ajudar molt a desenvolupar aquests territoris, aquestes àrees, no se n'havia parlat d'això. Això no estava a la proposta de negociació inicial d'Esquerra Republicana. Sembla que això s'ha tret molt de la màniga a última hora, i en el fons...
Per de fet, era una proposta més aviat socialista.
Sí.
O sigui, no només fa 15 anys que era el govern tripartit presidit per el PSC, sinó que en l'última pla d'inversions, diguem-ne, hi havia alguna referència a la línia orbital del PSC.
I ara ha sortit això, suposo, perquè no hi havia gran cosa més a donar. Però
i fins i tot, perdona, els comuns ho havien inclòs en aquest primer acord, hi havia una referència ja a la línia orbital, amb l'acord d'aquests pressupostos tancats fa 2-3 mesos.
Exacte. El que a mi més em preocupa és que el debat sigui aquest. El que em preocupa és que, bé, ara sí que som una autonomia, i punt. Si hem de parlar del tren orbital, és l'autonomia que ens cal. Ja està. No hi ha debat de sobirania, no hi ha debat de conflicte, no hi ha debat de resolució del tema, i no hi ha una cessió important de competències. No, el que hi ha és anem a gestionar. Doncs bé, estem en aquest marc, Esquerra Republicana ha volgut apuntar-s'hi, per mi és una decepció, però clar, han de vendre el producte d'alguna manera. Em sembla que hem canviat de marc, de marc mental d'una manera massa ràpida, i em sembla que això pot tenir el seu càstig. És a dir, ja no parlo del càstig electoral, del seu càstig de país. És a dir, aquest país, si es conforma amb això, vol dir que serem... Ja està, som Castilla-La Mancha, som La Rioja.
Alba?
Entenc el que diu en Jordi, el que passa que també crec que el govern, o sigui, està en pressupostos prorrogats des del 2023, amb una situació de tensionament per fer cap tipus d'acció de govern bestial, i tenim present que si no s'aprovaven aquests pressupostos probablement ja no hi hauria una altra oportunitat i que la legislatura acabaria arrossegant uns pressupostos del 2023 que són insuficients realment per fer molta de la política pública que cal. Entenc per una part el que diu en Jordi, el que passa que també entenc que ara, des de la vessant més d'esquerres, jo sento que calia realment aprovar aquests pressupostos per poder falcar, i a més amb el context en el que estem, jo crec que s'ha de posar per davant l'impuls ara mateix al país, amb aquesta estabilitat institucional que permeti fer política pública en temes d'habitatge, de sanitat, d'educació, de serveis socials, i sobretot per aquests desafiaments i tensionaments que ara mateix estem vivint. I al final també crec que en el context polític global i també que no tan global, el que estem veient ara a prop, sobretot amb d'alguna forma amb l'arribada de l'extrema dreta amb tanta força com estem veient, ara mateix pactar i els diàlegs polítics, no, d'alguna forma, el fet d'establir la cultura democràtica, aquesta maduresa democràtica, des d'un lloc no tant de la renúncia, sinó també d'una manera de transformar, no, realitats concretes des de la cultura democràtica, crec que també pot ser exemplificant per altres espais que és impossible, donar la sensació que diferents espais polítics es posin d'acord per fer alguna cosa, no? I jo crec que ara mateix, veient com està el país, l'altre dia també es presentava, no, aquell informe que es parlava de Catalunya es desagna, no? L'informe Fènix. Ostres, tota la possibilitat que hi hagi d'inversió pública per reduir desigualtats, sabem el gran desafiament que tenim com a país. O sigui, jo sento que ara mateix cal reforçar les polítiques que permetin, bueno, fer polítiques redistributives, perquè realment sento que l'estat del benestar necessita recursos i aquests consensos per funcionar, perquè l'amenaça també és molt gran. Entenc perfectament el que diu en Jordi, que no, hi ha com aquest sentiment de renúncia a aquesta part, no, més de l'autodeterminació, o fins i tot, no, d'aquest sentiment.
I del finançament.
Sí, també.
Purament,
Però sí que és cert que, clar, tinc la sensació que deixar perdre aquest tren ens podia portar a un lloc molt, molt, molt perillós, no? Llavors, sento que ara mateix, en el moment contextual en el que hi ha, jo valoro positivament que s'hagi pogut fer, perquè realment fer obra de govern amb uns pressupostos prorrogats del 2023 és que és dificilíssim. I crec que ara mateix la ciutadania necessita un baló d'oxigen perquè realment la política pública es pugui impulsar, si no és molt difícil.
Ara, la Júlia que la demanava, però abundant sobre una cosa que deia l'Alba, fins i tot els mateixos negociadors reconeixien que si no hi ha pressupostos aquest any, ja no n'hi haurà nous en tota la legislatura, perquè l'any que ve hi haurà eleccions municipals com a mínim, si no n'hi ha espanyoles.
N'hi hauria d'haver espanyoles, també tocarien.
Sí. I d'aquí dos toquen catalanes.
Exacte.
Per tant, amb un període preelectoral, o bé de municipals, o bé d'espanyoles, o bé de catalanes, ningú no pacta uns pressupostos.
Jo crec que aquesta és una idea que hem de tenir molt en compte, també, que era una mica o ara o mai. O ara hi havia pressupostos, o difícilment n'hi hauria hagut durant tota la legislatura, com està passant, per exemple, en el govern de Pedro Sánchez. Per tant, aquest era el moment. Per què? Doncs perquè estem, això, a les portes d'un any, el vinent, que és doblement electoral. Hi ha d'haver forçosament al maig, a la quarta setmana, el quart diumenge de maig, eleccions municipals, també autonòmiques a diversos territoris de l'Estat, però és que, a més, com a molt tard al juliol, toquen també eleccions espanyoles. Aquí sí que això ja és improrrogable. I l'altre any hi ha eleccions al Parlament. Per tant, aquest era una mica el moment. I a partir d'aquí, recordem també que hi ha diverses carpetes més enllà dels pressupostos obertes. Un és el finançament. El finançament, amb un canvi de cartera Hisenda, té pendent encara que això vagi al Consell de Ministres. I això hauria d'arribar també les properes setmanes. I que això després acabi al Congrés dels Diputats, i veurem com acaba el Congrés dels Diputats i si és que hi ha temps amb el que queda de legislatura perquè això acabi la seva tramitació. I després hi ha una altra, que és l'IRPF. Esquerra diu, això no és una línia vermella en els pressupostos, però ells també diuen obertament que no renuncien a poder recaptar, no? Quan l'Estat al final ha marcat molt clarament les posicions i ho ha fet més enllà de la marxa de la ministra d'Hisenda, la Maria Jesús Montero. Per tant, això ja és una opinió instaurada en el govern espanyol. Veurem si això, més enllà de pressupostos, acaba tenint recorregut i fruit.
Jo crec que sobre el tema del finançament també està bé recordar com va anar la negociació. Ho dic perquè Esquerra va posar l'IRPF com a línia vermella perquè inicialment, quan estaven negociant tant amb el govern català com amb l'espanyol, sempre se'ls deia que l'IRPF era molt més fàcil que tancar el model de finançament, perquè llavors ja era en totes les autonomies, un model econòmic molt més complex, i hi ha un moment de la negociació, si no recordo malament, cap al novembre, en què de cop el govern espanyol comença a dir que això de l'IRPF no ho veu. I llavors és quan tanquen el model de finançament. I aquí és quan hi havia un pacte no implícit perquè Esquerra digués, és el moment de tenir pressupostos, vincular el model de finançament, que era també una petició d'Esquerra, amb l'aprovació d'aquests comptes. Però llavors Illa es va posar malalt, l'IRPF, tots els periodistes, cada dia que ens trobem a qualsevol dirigent d'Esquerra Republicana, preguntaven per això, i jo crec que es van acabar caient en aquesta pròpia trampa, no?, inicialment.
Sí,
si
perquè
no
els
recordem,
hi havia posat ningú. Vull dir,
no se la van posar ells.
No hi havia un clam popular per l'IRPF.
No, però és que en aquelles setmanes, de fet, em sembla que va ser aquí a Catalunya Ràdio, Carlos Cuerpo, que ara sí que té un càrrec molt més superior, però en aquell moment ja era ministre d'Economia, ell veia bé que es pogués recaptar l'IRPF des de les autonomies, no només des de Catalunya, sinó des de la resta. I això, a mesura que s'anava consolidant Maria Jesús Montero com a candidata a Andalusia, es va anar tirant enrere, i per tant, en aquest cas, per interessos purament electorals. De fet, si la campanya andalusa ja ha estat purament marcada per la situació a Catalunya, imagineu-vos com hagués sigut amb aquesta sessió. Per tant, per aquí, el PSOE no hi volia passar. Veurem què passa ara. És a dir, primer hi ha d'haver el Consell de Política Fiscal i Financera, on es presenti aquest model, arribar després al Congrés, al primer al Consell de Ministres, després al Congrés, i una de les opcions que tenien sobre la taula i que ja s'havia explicat era la possibilitat de fer-ho via esmena. Veurem com acaba i també si Junts acaba reconsiderant la seva decisió, perquè si no al final aquest model de finançament sí que és segur que no sortirà, ja no només si arriba o no a votació, sinó que Junts en aquest cas ho tirarà enrere. I sobre el que deia Jordi, jo crec que no són qüestions incompatibles i de fet ho veiem amb l'estratègia negociadora que s'està tenint al Congrés. Tant Esquerra com Junts estan negociant competències. Junts, de fet, el que va demanar és aquesta delegació de competències en immigració, que en aquest cas crec que res té a veure amb la independència de Catalunya, però està bé, és una forma d'enfortir aquest autogovern i d'exprimir al màxim les competències sí. que tingui Catalunya. I de sobirania, jo crec que en aquest cas pots considerar si és molt o poc l'acord, eh? Vull dir, jo aquí no m'hi ficaré, però sí que crec que és important que des de Catalunya es puguin dissenyar com a mínim on l'Estat ha d'invertir. I crec que per això, com a mínim, la societat mercantil crec que és important.
Sí, per una gestió autonòmica pot estar molt bé. Però en termes de guanyar poder de decisió, em sembla que francament poc, és el mateix model de la Renfe i l'Aena continuarà igual. I em sembla que és francament escàs i em sembla que és molt i molt mínim. Una altra cosa, el que sí que admeto, és que hi ha un debat del tema del finançament que pertany al Congrés dels Diputats i que, per tant, perquè en efecte la LOFCA i tota la part orgànica i tota la part fonamental de la legislació estatal sobre el finançament s'ha de resoldre allà i això serà una negociació posterior. Però si tu ja has començat condicionant els pressupostos d'Illa a una evolució d'això i no veiem evolució d'això, és francament decebedor. No s'ha fet servir aquesta carta, simplement no s'ha fet servir per A o per B, o perquè s'ha deixat passar el temps, no tinc ni idea, però no crec que sigui una bona negociació. Es diu, no, és que no podem negociar de coses que no són competència nostra. Aquest criteri tan legalista, tan formalista, tan funcionarial i al final tan administrativista, em sembla que és no jugar a la política. Tothom sap que el PSOE és el PSC i que tenen vasos comunicants i que depenen d'un de l'altre i que poden perfectament negociar l'un i l'altre i es pot intentar avançar en aquest tema. Si tu dius no podem parlar d'això si no tinc competència sobre això, és tant com dir que no tens relació amb Pedro Sánchez, i això és mentida. De la mateixa manera que també se li diu a Junts, no podem transferir les transferències d'immigració perquè com que depenem de Podemos i de Sumar i tampoc volen, doncs això tampoc serà possible. Mai és possible. El català a Europa, no, és que tampoc és competència nostra, és competència dels europeus. Sempre hi ha una raó o una altra, i si no és això, les eleccions andaluses de la Montero. Sempre hi ha una raó o una altra i francament, jo penso que el públic comença a donar-se'n de la presa de pèl.
Encara una última cosa sobre pressupostos. Hi pot haver, per exemple, avui l'USTEC, que avui ha tornat a tenir una altra jornada, ja sabeu que hi ha 17 dies de vaga convocats en tot el mes de maig i algun dia del mes de juny. Avui tocava el barcelonès i ha tornat a haver una manifestació, potser una mica més deslluïda perquè plovia a la ciutat de Barcelona, però ha tornat a haver-hi una acció, per exemple, davant de la Sagrada Família, molt cridanera, i l'USTEC es queixa que ni Esquerra Republicana ni els comuns, en les seves negociacions amb el govern per aprovar uns nous pressupostos, han fet seves les reclamacions dels mestres i dels professors. Sobre això heu parlat amb Esquerra, amb els comuns, per què no posen sobre la taula negociadora dels pressupostos el que reclama l'USTEC i els professors?
El que diuen uns i altres, tant en públic, perquè també ho han dit en públic, com en privat, és que al final l'instrument que ha de permetre poder resoldre per part del govern les demandes que demana la comunitat educativa passen pels pressupostos. Si tu tens més diners i més ordenació dels diners, pots aplicar algunes de les demandes que fan. El que sí que també és evident és que ni Esquerra Republicana ni els comuns han posat damunt la taula i han posat com a condició per tancar un acord de pressupostos alguna de les demandes, com a mínim per ara, que sigui no només que demanin els sindicats, sinó també al voltant de la comunitat educativa. I això també és així. Ni l'actualització de l'acord dels comuns, que passa sobretot per qüestions d'habitatge i per qüestions d'infraestructures, ni tampoc les que hem anat enumerant d'acords amb Esquerra Republicana inclouen, ara per ara, res en l'entorn d'educació. Que els pressupostos acabin servint o no, ja ho veurem. Però el que sí que ja hem vist és que, de moment, damunt la taula això no hi és.
Sí que va ser-hi la negociació. Sí, jo recordo perfectament la portaveu, la consellera Pareque, dient, no, és que com voleu que negociem si no hi ha pressupostos? Una cosa així, com voleu que hi hagi un bon acord si no hi ha pressupostos? Aquesta mena de xantatge emocional que sempre fan. És a dir, sobre la taula hi va ser, però d'una manera molt, molt, molt indirecta. I en qualsevol cas, des del punt de vista dels números, doncs no hi ha acabat sent.
Jo aquí tinc la sensació que ve d'un altre lloc. És a dir, jo crec que no és que Esquerra i els comuns no vulguin posar condicions concretes, sinó que ara mateix hi ha una guerra entre els sindicats educatius i la Conselleria d'Educació. Hi ha una proposta que encara no coneixem del tot del govern, que de fet ha aplaçat un dia més, no?, aquesta reunió.
Demà passat.
I tinc la sensació que ningú s'hi vol ficar. És a dir, no és que o Esquerra o els comuns no vulguin destinar més partides d'educació, sinó que consideren que l'USTEC té una agenda pròpia i que, per tant, com que ja està negociant amb el govern, millor no prendre mal. Em sembla que va més per aquí que no pas no pel fet que no vulguin millorar aquestes partides, perquè hi ha una negociació en marxa i jo crec que això serà molt més llarg, que hi haurà pressupostos abans que un acord entre sindicats i educació, i per tant veurem què es pot afegir també en aquest acord de pressupostos, que em sembla que no és fàcil.
Clar, jo crec que a part dels pressupostos, això que deies ara la Júlia, tot allò que segurament s'està treballant i acordant que va en paral·lel amb els pressupostos i que potser no ho veurem d'una forma visible, però evidentment hi ha coses que segur que s'estan treballant més en bé i que tenen més a veure amb projectes o demandes de més de mig i llarg termini, que s'haurà de veure també com acaba concretant-se tot això. I per altra part, jo crec que també aquí, amb el tema de l'USTEC, hi ha un altre... Bueno, ja sabem les relacions a vegades entre partits polítics, sindicats, no?, que són complexes, i clar, no podem oblidar que va haver-hi un pacte amb Comissions Obreres i UGT i ara desfer això també crec que aquí hi ha molts partits polítics que també els hi deu ser difícil on posicionar-se, no? També el que dèieu, vull dir, l'USTEC també deu tenir la seva agenda pròpia, tothom al final té la seva agenda pròpia i al final mateix sembla que allò sigui com un terreny ple de mines, no? Llavors estic segura és millor anar amb molta cautela.
I pel propi govern, millorar, entre cometes, com diuen ells, no, aquest acord, també de forma implícita està reconeixent que no era un acord de país com vas vendre. Per tant, crec que tampoc serà fàcil sortir d'aquí.
Clar, és una situació complicada, perquè a més, si introdueixes demanda dels sindicats i les introdueixes parcialment, no exactament el que ells diuen, corres el risc que si tanques alguna cosa acabis en el mateix lloc, que és que els sindicats ja estiguin en contra. I en canvi, si agafes literalment el que et diuen els sindicats, et trobaràs que segurament al govern li costarà acceptar allò amb una negociació. Per tant, és veritat que és una equació molt difícil.
Bé, en tot cas, no hi són aquestes reivindicacions dels mestres en els acords que s'han fet prèviament. Veurem si amb els nous pressupostos aprovats hi ha algun marge o no perquè el govern mogui la seva posició per tal de desactivar aquestes protestes que els mestres continuen tenint cada dia de manera descentralitzada. Per cert, has dit les eleccions espanyoles l'any que ve, com a molt tard, a finals de juliol. No, encara podrien anar fins al 22 d'agost.
Sí, perquè és veritat que és quan s'ha constituït...
Sí, per això. Sí, 22 d'agost. T'ho dic per cridar el mal temps. Si tu, que només has de votar, Jordi, ja et fa mandra, els que hem d'informar, campanya electoral... Establir torns de feina durant els mesos de juliol i agost, ni t'ho explico.
I una campanya electoral que el 3 d'agost començaria...
Calcula, tots en calça curta.
Sí, en fi. Sí, mira, Joan Botas està aixecant els braços.
Sí, el Botas encantat de la vida.
Estarà de vacances, segur.
Clar, ell, rai, de seguida em dirà, no, jo sóc a Galícia, a mi no m'atabaleu. En fi, bé, veurem quan són les eleccions espanyoles. En tot cas, de moment el que tenim aquesta setmana és pressupostos, a més, anar cobrint cada dia una cita.
Setmana gran, que abans he sentit que ho deies.
Per vosaltres, perquè només viviu de la política, els altres no sé si és tan gran o no. Raül, gràcies, bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Són 3:15, una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
És que m'heu posat la pell de gallina.
Catalunya migdia.
Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
D'acord.
Quin és l'autèntic operador 100% català?
Vera.
I el més ben valorat pels usuaris?
Vera.
Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
Vera.
Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar. Per crear vincles. Per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
Arriba el bon temps i, per tant, la millor música.
I un Rajola presenta El món no està fet per als romàntics.
Un disc festiu per tothom qui té la sensació que el món va massa ràpid, però que igualment es para a ballar i a passar-s'ho bé fins i tot els dies grisos.
I un Rajola, balla-ho tot, sent-ho tot.
El món no està fet pels romàntics, ja disponible.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenia el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Com és la nit de Sant Joan?
Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
Una sèrie de Letícia Dolera. Premi Ondas 2025.
Què li has fet a la meva filla?
Passó algo con Manuela?
No passo nada.
O sigui, tu no vas fer res la nit de Sant Joan. Clar que no. M'ho jures.
El meu fill no pot pagar això.
Quan tot trontolla. Pubertat. Aquesta nit estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a una mica més de 11 minuts seran les 4 de la tarda. A banda de pressupostos, sabeu què és la discordança lingüística?
Sí, però faré trampa.
Sí, sí, perquè ens heu passat el tema abans.
Ah, us hem passat el tema. Escolta'm, així, rai, que teniu informació privilegiada. És un concepte habitual en aquells països on existeixen comunitats bilingües, però que és molt poc conegut aquí a Catalunya. Es tracta de la falta de coincidència en la llengua que pot provocar una barrera comunicativa. Ara s'estudia per primera vegada aquí a Catalunya o en l'àmbit de l'atenció sanitària. A la consulta d'un metge, per fer un diagnòstic i un tractament correcte, cal que la comunicació sigui fluida, especialment pel pacient, que és qui ha d'explicar què és el que li passa. En entorns bilingües, haver de fer servir la llengua que no és la teva habitual pot tenir conseqüències mèdiques. Es pot reduir la precisió del diagnòstic, pot minvar la qualitat assistencial, sovint es perd la confiança entre el professional sanitari i l'usuari. Aquestes són les conclusions dels estudis d'un estudi fet en altres països amb territoris bilingües i llengües minoritàries, com per exemple el Canadà, el Regne Unit o Finlàndia. La investigadora en sociolingüística a la Universitat Pompeu Fabra, Joana Pena Tarradellas, ha recollit tots els estudis que hi ha sobre l'atenció sanitària amb discordança lingüística i ha escrit les conclusions a la revista Llengua i Dret. I és que en poblacions bilingües, en moments d'estrès, com per exemple anar a veure el metge amb un problema de salut, els ciutadans poden perdre una mica aquesta habilitat bilingüe.
Fins i tot les persones que tenen un alt grau de bilingüització, en situacions d'estrès emocional, la capacitat expressiva en aquesta segona llengua disminueix una mica, no? Recordo un cas d'un article del Canadà, no?, que el pacient deia, jo sóc perfectament bilingüe, però quan tinc dolor, no.
Tots els estudis fets fins ara són d'altres països bilingües, però tot fa pensar que els pacients catalanoparlants també estan exposats als efectes d'aquesta discordança lingüística. Per això, la investigadora de l'UPF ha començat a elaborar el primer estudi sobre aquest tema que es fa aquí a Catalunya. És un tema del que recurrentment anem parlant, pot passar amb el metge, en un altre àmbit també, a vegades amb el professor o amb algun altre, per exemple, si t'has d'enfrontar un judici en què no pots utilitzar la teva llengua habitual i que, per tant, davant entre els nervis que et suposa un procés jurídic o l'angoixa d'haver de declarar davant d'un tribunal, doncs si no pots fer-ho en la teva llengua habitual pot acabar suposant un problema.
I per no parlar de l'angoixa del que fem llet. Mm-hmm. Que també és una situació tensa.
Que no t'entenguin, la teva ciutat.
Ja, ja, i ara com farem, això? Sí, i evidentment que en l'àmbit la sanitària és normal que sigui especialment sensible, perquè és allò que es diu, per simplificar, que si no t'entenen a la teva llengua, potser no és una atenció sanitària, sinó de veterinari. Perquè realment aleshores vol dir que no serveix de res el que puguis dir, i no serveix de res el que pugueu compartir o parlar. Sí que és veritat que el metge, el sector sanitari, la professió, també podria dir, no, escolti, però és que jo també necessito entendre, perquè si no entenc, aleshores no puc fer un bon diagnòstic. Clar, però és que aquí estem parlant del client, qui paga, el client, el contribuent és un, i vostè treballa, i a vostè li paguem, i per tant és vostè qui ha de fer l'esforç per entendre. Ja ens podem suposar que el fet de que hi hagi pacients que li parlin en català li faci més difícil el diagnòstic si vostè no està familiaritzat amb la llengua catalana. No és el nostre problema, és el seu, i em sembla que és no només un tema de drets fonamentals lingüístics, que ho és, de drets personals i individuals i col·lectius lingüístics, sinó també un tema de drets de contribuent, d'un tema de drets de dir, escolti, vull un bon servei, jo m'expresso millor en la meva llengua, i hi ha dolors i mals i feridures que només sóc capaç d'expressar a la meva llengua, confio que no hagi de repetir dues vegades. I el mateix pel que fa el tema dels jutjats, és una cosa molt diferent, molt més dramàtic. El tema dels jutjats, realment, som a l'any 2026 i encara estem al 3 o 4% d'escrits i de sentències. És culpa de tothom, és culpa dels jutges, és culpa de la carrera de dret, és culpa dels costums, i és molt culpa també dels advocats, i no ho hem fet bé. I és especialment dramàtic, perquè és que realment també, una mica molt similar amb el cas de la sanitat, tu hi ha coses que només vols i pots expressar realment bé, per exemple, com un testimoni, amb la teva llengua, i és un drama que això no sigui així.
Però en el cas de la justícia, si no ho tinc mal entès, tu sí que tens dret, no?, a demanar un traductor.
Sobre el paper, sí.
Ho dic perquè, clar, ara estem parlant de l'àmbit sanitari en el qual una persona arriba en una situació d'extrema vulnerabilitat, perquè si tu arribes, diguéssim, en aquests centres perquè tens algun malestar o alguna cosa, i no només és urgent, sinó que a sobre et preocupa, no? Per tant, aquí és on crec que encara és més greu que l'altra situació, no? Perquè precisament ho necessites molt més, no només pel diagnòstic, sinó també per la situació emocional amb la que et trobes en aquell moment. Per tant, crec que és una qüestió que s'ha de resoldre, crec que és una qüestió que s'ha de començar a fer obligatori als cursos de català en totes les persones que treballen en centres sanitaris, ja no parlo només dels metges, sinó també fins a l'últim grau de la persona que hi treballa, i crec que hauria de ser així. Per tant, el que s'ha de demanar és que aquests cursos es facin, i en certa manera, si poden tenir un punt d'obligatorietat, que sigui així, com a mínim perquè t'entenguin, com a mínim, perquè estem en nivells que a vegades no és ni tan sols això.
Perquè el català i el castellà són llengües que s'assemblen força, però quan parlem del cos, de vegades no, i el maluc, i el genoll, i el turmell no tenen absolutament res a veure.
Clar, jo crec que aquí hi ha diversos elements, no? Un, això que dèieu, no? Que amb l'excusa aquesta que el català i el castellà s'assemblen força, jo crec que l'element emocional que ara estàveu posant, perquè més enllà del client, és realment, o sigui, els estaments públics per qui treballen, per la ciutadania. Per tant, no és només com a client, sinó que qui està en aquell moment en una situació de vulnerabilitat, perquè s'està exposant a un procés judicial o una situació sanitària, encara que no sigui molt complexa, però que per tu estàs alterat, encara que tinguis un mal de panxa, això fa que, a més, la neurociència ens explica que les zones del teu cervell que s'estan activant no són les lingüístiques, no són les que t'ajuden a tenir una bona fluïdesa amb allò que, amb aquell idioma que no és el teu. Al contrari, estàs activat segurament la sensació més d'amenaça, estàs en una posició més... o sigui, que no és tan fàcil que surti, que flueixi, no, aquesta llengua. I, per tant, jo crec que emocionalment és afegir un estressor que és innecessari. Llavors, si ens creiem realment que el que estem construint, no, com a societat, és posar la persona en el centre, hauríem de facilitar tot allò que té a veure amb aquells elements estressors, treure'ls al mig. I no només això, jo crec que estudiar, per exemple, investigar, no?, tota aquesta discordància lingüística en el tema del català, és investigar el benestar social, perquè al final estàs posant el focus en efectes emocionals que segurament són com més invisibles, no?, en aquesta convivència lingüística. I llavors, si alguns diuen, no, és que jo no vull estudiar, no, a vegades passa, hi ha persones resistents, no, jo no quiero estudiar el català, però ja, però és que quin problema té això? Això acaba tinguent un impacte en aquella persona i fa que els processos judicials, els processos sanitaris siguin molt pitjors. I també el teu diagnòstic, no, que ho deia en la notícia que ens heu passat, però perquè, clar, si a mi em costa molt expressar-me en un moment en el que estic malament, que no em sento bé, i necessito que se m'entengui allò que flueix d'una forma quasi innata, no?, com si diguéssim, perquè el dolor, i sobretot en un context més de salut, té molt a veure amb sensacions, no?, i segurament conceptes que potser no els hem utilitzat mai en castellà. A vegades no és només me duele la barriga, són més coses, no? Jo crec que és important, i també crec que hi ha un altre tema, ja més enllà d'això, també és que al final la llengua et fa sentir si estàs dins o fora d'un determinat espai. Jo crec que la llengua és molt més que paraules i també té a veure amb aquesta autoestima col·lectiva, i crec que és important que l'exigim com a forma de cura i també com un patrimoni essencial que ens defineix, no? Però crec que és molt important que es facin aquest tipus d'estudis, perquè crec que no som conscients de l'impacte que arriba a tenir el fet d'haver utilitzar una altra llengua que no és la teva, no? La teva materna, com si diguéssim, en aquests contextos on hi ha aquests estressors emocionals que són difícils de gestionar.
Sí, perquè diguéssim que el fet que tothom, especialment quan atén el públic, hagi de tenir el deure com a mínim d'entendre el català, em sembla que és bàsic i em sembla que s'ha de fer i s'ha de posar tots els mitjans econòmics i legals per poder-ho fer. Ara, mentre una persona no ha arribat a aquest nivell, Què menys d'agafar? Una plantilla de una llista de 50 paraules bàsiques de la teva professió, sigui cambrer, sigui metge, sigui jutge, per entendre què vol dir una cosa i l'altra i què vol dir interlocutòria, i ja està, és gairebé hauria de sortir d'un mateix que, com a mínim, allò bàsic amb el qual t'has desenvolupat la teva professió, doncs puguis fer-ho, i després ja, més endavant, doncs poder, fins i tot, poder-te desenvolupar en català, si vols.
És curiós que no hi hagi un estudi sobre la situació de Catalunya, eh? És a dir, n'hi ha d'altres, no? El Regne Unit, a Finlàndia, però ningú no s'ha dedicat a estudiar això, i ara potser la UPF s'hi posa, no?, per veure... El més probable és que surtin conclusions semblants, no?
Sí, jo crec que és molt important també perquè al final no va de quelcom només comunicatiu, també té molt a veure amb un tema identitari de sentiment de pertinença. Llavors, quan tu construeixes coneixement i dones un per què de les coses, jo crec que ajuda molt a construir, doncs, relacions socials, no?, més empàtiques d'alguna forma, no?, també menys defensives, més respectuoses al final amb la identitat de cadascú. Si he d'anar en un judici, el meu sentiment de competència lingüística és molt més alt en català que si m'he d'explicar en castellà, i això fa que em senti més insegura, i segurament la meva versió, i això ho sap molt ben Jordi, segurament no serà tan bona com si em pogués expressar en català, no? Llavors, tot això acaba tinguent, evidentment, un impacte, una repercussió en aquella experiència que tu tens allà,
tu,
i et va en contra.
Ho veus, aquesta setmana s'ho hem vist amb el cas del judici del Pujol. Hi havia un dels fills que hi havia, tenia un veritable problema lingüístic, no recordo quin era, però tenia una expressió que anava, no recordo quina era, però que dius, no hi ha una altra manera de dir-ho que no sigui en català, no?
En aquest cas sí que podia demanar traductor. El Consell Espadal el va demanar.
Sí, s'hauria pogut demanar perfectament.
Em va sorprendre a mi també.
El dret el tens, el dret el tens, però de vegades hi ha clients i advocats que diuen, escolta, fem-ho fàcil, fem-ho fluid, sobretot que ens entenguin.
Jo en aquest cas saps què vaig pensar?
I això, que em sembla erroni, es pot arribar a comprendre.
Sí, no, a mi el que em feia por és que en aquest cas no s'interpretés com una amenaça al tribunal i que per això no s'hagués demanat, que em sembla també molt perillós.
És que el perill és aquest, és que tinguis la sensació que si declares en català tinguis més números de pringar.
Sí, terrible.
En fi, veurem si hi ha aquest estudi i quines són les conclusions, però insisteixo que probablement seran molt semblants a les altres territoris també bilingües. Júlia Reguer, Jordi Cabré, Alba Alfagema, gràcies a tots tres. Fins
a
la pròxima.
Gràcies. A vosaltres, gràcies.
30 segons i seran les 4 de la tarda. 30 segons i saludem el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, o podreu sentir els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.